91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a una edició especial de l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que avui dedicarem a repassar l'any que estem a punt de finalitzar. I ho farem com és habitual amb l'alcalde de Ripollet, el senyor Juan Paralejo, a qui donem ja la benvinguda. Molt bona tarda, senyor Paralejo.
Bona tarda.
Benvingut un any més als estudis de Ripollet Ràdio. Tenim per davant gairebé 60 minuts, que espero donin molt de sí, però com sempre voldria començar preguntant-li, a trets generals, com ha estat per vostè aquest 2013?
Bé, doncs un 2013 complicat, per molts motius. Aquesta crisi que ja arrosseguem fa 4 anys encara perdura. I amb un cert optimisme, perquè tot i aquestes dificultats, jo crec que hem tirat endavant les coses que ens havíem proposat. I jo crec que a nivell local s'ha fet una molt bona feina. I amb l'esperança, i ho dic en sèrio, que l'any que ve aquesta tendència canviï i puguem normalitzar, si es pot dir així, la nostra vida quotidiana i en aquest cas també la nostra vida política.
A nivell polític, quin diria vostè que és el clima que s'ha respirat?
A nivell polític jo crec que ha estat un any molt correcte. Ja ho vaig comentar també l'any passat, algunes de les conseqüències que ha tingut aquesta crisi ha estat que realment, jo crec que sobretot en els ajuntaments, no? Suposo que no en el nostre, sinó en general, les forces polítiques són molt conscients de la situació que tenim i jo crec que ens hem dedicat a parlar de les coses importants i ens hem deixat algunes històries que tradicionalment els ajuntaments viuen de manera més quotidiana, no? I en canvi jo crec que hem apostat per parlar de les coses importants, amb diferències, com és normal, però jo crec que hem aprovat mocions molt importants, moltes per unanimitat, que afecten a la vida quotidiana de les persones i dels nostres veïns i veïnes, i jo em quedo amb això.
Hi ha un tema que també afecta aquesta vida quotidiana, però que ha estat una mica doncs, el tema, una de les decisions qüestionades per l'oposició, que és l'ordenança de civisme. Què creu que ha generat aquest malestar?
Jo crec que aquest malestar de l'ordenança de convivència, jo crec que el malestar ha estat provocat per un grup polític que no té massa coses, diguem, per fer oposició, i jo ho entenc també, i ha agafat aquest tema com un tema d'oposició, sense mirar bé de què estem parlant, sense fer propostes, si es vol millorar, i per tant jo ho deixo d'alguna manera com un element de debat polític, en un tema que segurament no opinem de la mateixa manera, però que nosaltres com a govern tenim clar el que hem de fer. Jo de l'ordenança de convivència jo crec que s'han llançat uns missatges deliberadament erronis del que és l'ordenança de convivència. És a dir, en aquests moments l'Ajuntament té una ordenança de convivència. O sigui, no es pot dir a la gent que nosaltres anem a aprovar una ordenança. Ja està en vigor. Nosaltres fa 2 anys, aquest equip de govern, complint un acord del pla de mandat, és a dir, dels nostres compromisos electorals, vam aprovar aquesta ordenança de convivència que té un objectiu molt clar, és dotar-nos d'unes normes senzilles per poder conviure i fomentar el civisme entre totes les persones que vivim a Ripollet, igual que fan tots els pobles. Fa 2 anys, Ripollet disposava d'una sèrie d'ordenances inconexes entre elles, algunes que estaven en vigor abans del període democràtic, i per tant va haver-hi aquesta aposta d'unificar totes les ordenances que teníem en una per fer-la més intel·ligible. Quan vam aprovar aquesta ordenança fa 2 anys, i per tant està en vigor, vam acordar i ens vam comprometre que al cap de 2 anys faríem una aturada, una revisió d'aquesta ordenança, de l'aplicació d'aquesta ordenança, perquè entre tots poguéssim millorar-la. I és el que hem fet. Han passat 2 anys, li hem enviat als grups polítics durant 2 mesos perquè la revisin i ens diguin què s'ha de fer. Hi han dos grups polítics a l'Ajuntament, que són Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i el Partit Popular, que ens han enviat propostes per millorar, i en canvi hi ha un grup que diu que ells no tenen res a millorar perquè el que s'ha de fer és retirar aquesta proposta. Bé, retirar aquesta proposta vol dir que seguim en vigor amb la que tenim ara, que la tenim aprovada, com és obligatori. Per tant, nosaltres creiem que aquesta ordenança és molt important, perquè no podríem entendre qualsevol societat, qualsevol poble, sense unes mínimes normes de convivència. Jo quan vaig pel carrer la gent em parla de coses reals. Els meus veïns em parlen de coses de civisme, moltes, des de les caques de gossos fins que el que fa mal ús de l'espai públic, i per tant, a les ajuntaments s'han de tenir eines per poder-ho regular. Això està pensat, com s'ha dit, en una eina recaptatòria? No. No? És que no és perquè ho diem, sinó jo convido a qualsevol persona que en aquests darrers dos anys que hem tingut l'ordenança de convivència en funcionament, que em diguin quantes sancions s'han posat. I a partir d'aquí començarem a parlar si això està fet per recaptar o no. I també d'aquelles coses que s'han tret de context, que ja estan en vigor en aquests moments, quantes sancions s'han posat. Aquí s'ha dit que es posarien sancions per rentar una poma en una font pública. Això no és cert. Això és tergiversar la realitat d'una ordenança. Nosaltres, a ningú, i la policia tampoc ho farà, a ningú se li posarà una sanció perquè estigui rentant una poma a una font pública. Però, si de cop i volta ve algú amb una furgoneta amb 25 garrafes de 20 litres agafant aigua de la font pública, potser sí. O si una persona que ve a un mercadill o a un qualsevol esdeveniment, o a la festa major, fa mal ús d'una font pública que no fa l'ús que està previst, que és veure les persones que passin per allà o que tinguin set, aleshores sí que hem de tenir eines per saber-ho fer. Per tant, tot això, si es treu de context, potser fa gràcia, però la realitat és que totes les societats necessiten normes de convivència per poder conviure entre tots. I jo crec que aquesta norma de convivència està feta amb aquest objectiu, crec que s'està complint i encara ara la millorarem més en aquesta modificació que hem fet.
Mm-hmm. Vostè parlava que aquesta ordenança de convivència formava part una mica dels seus compromisos de govern. Hem de dir que l'abril es va complir els dos primers anys de govern d'aquesta legislatura, on ja van avançar que estan satisfets amb la seva gestió. Estan complint expectatives? El seu pla s'està complint?
Estem complint de sobres el nostre pla, perquè, com vostè recordarà, en el mes d'abril, quan vam fer el balanç del govern d'aquests dos anys, tant el grup de Convergència i Unió com el Partit dels Socialistes de Catalunya, que som els grups que integrem aquest govern, vam fer un repàs de tots aquells compromisos que teníem, que nosaltres ens vam proposar per aquest mandat. I en aquests dos primers anys havíem assolit el 75% d'aquests compromisos, però és que, a més, donades les circumstàncies que tenim, hem hagut d'incorporar nous projectes que no estaven prevists, perquè les circumstàncies ens han portat a una situació no prevista, amb la qual cosa portàvem més de 10 projectes que ni tan sols estaven prevists, però que hem hagut de cometre. Per tant, estem superant de sobres els reptes que nosaltres, quan vam iniciar aquest mandat fa dos anys, fa més de dos anys ja, ens vam proposar.
Parlem ara d'un dels temes que ja ha sortit, però que ha copsat aquesta entrevista en els darrers anys, que és la crisi. Quina és la situació econòmica actualment de l'Ajuntament?
Jo he de dir que la gestió econòmica d'aquest Ajuntament és una de les coses que com a alcalde em sento més orgullós. I això no és mèrit meu, ni mèrit tan sols de l'equip de govern, és mèrit d'una trajectòria de fa molts anys en aquest Ajuntament, és mèrit dels treballadors de la casa que són conscients d'aquestes dificultats i a vegades això ens obliga a ser imaginatius per poder suplir la manca de recursos amb altres coses. I, per tant, és el fruit d'una feina que en èpoques de vaques grasses l'Ajuntament de Ripollet ja aplicava, per molts motius, perquè nosaltres tenim una economia, diguem, una macroeconomia dèbil, nosaltres no tenim grans capacitats de generar recursos que no siguin a través dels impostos dels nostres veïns, i com podeu comprendre no estem en moments de pujar els impostos, i per tant no tenim capacitat com altres municipis que tenen espai suficient per generar urbanitzacions o espais industrials importants. Per tant, nosaltres sempre hem sigut conscients d'aquesta limitació i per tant no hem estirat mai més el braç que la màniga. I en aquests moments de dificultats, pues, tot allò que durant anys aquesta política econòmica que s'ha fet a l'Ajuntament, pues, ara d'alguna manera pues, ens estem beneficiant, tot i que evidentment tenim dificultats, però nosaltres tenim un capítol 1, que és el capítol de personal de l'Ajuntament, molt controlat, el que ens fa assegurar que avui per avui tenim una plantilla molt correcta, i per tant això propicia, no?, que estem en condicions de no rescindir contractes, de no despatxar ningú, de no rebaixar sous, i per tant jo crec que de cara també al funcionament normal de l'Ajuntament és molt important. Però és que hi ha més, és que en tot aquest període de crisi l'Ajuntament de Ripollet no ha tret ni un servei. L'any que ve continuarem mantenint els serveis, la qualitat i la quantitat dels mateixos, i hem reduït costos, evidentment. D'on hem reduït costos? D'aquelles qüestions que no eren productives, d'aquelles qüestions més de consums, i en canvi hem incrementat any rere any, l'any que ve no serà una excepció, a les partides socials, d'ajudes familiars, de beques de llibres, de beques de menjadors, i bueno, tot això ho hem pogut fer perquè disposem d'una economia sanejada, tenim un deute molt per sobre de la mitjana de municipis de la nostra categoria. De fet, segons les estadístiques, som el segon o el tercer, depèn de l'any, municipi menys endeutat de Catalunya, de més de 20.000 habitants, i això ens permet disposar d'una liquiditat que en lloc de pagar interessos de préstecs els podem dedicar a fer polítiques socials en el nostre municipi.
És cert que ha passat bona part de l'any reclamant o reivindicant el cobrament dels deutes per part de la Generalitat, sobretot. Com està aquest tema?
Pues ha millorat una mica, perquè amb la llei de pagament a proveïdors ens han pagat uns endarreriments de l'any 2011 d'escoles bressol, però sí que és veritat que continuem amb un deute molt important. Només fer notar, per exemple, que de la llei de barris la Generalitat encara ens deu 1.470.000 euros. Són molts diners, molts. I, lògicament, això és un sotrac important per a una economia com la nostra, i que en moments determinats pues això ha originat que nosaltres ens hem hagut de retardar en el pagament als nostres proveïdors, cosa que mai havia passat a Ripollet. Estem en un moment de recuperació de tot aquest endarreriment, però aquest tema és un tema molt important. Nosaltres estem negociant, tant amb la Secretaria General d'Administració Local com amb la pròpia Conselleria i grups polítics, que l'any que ve el pressupost de la Generalitat contempli una partida per reconèixer el deute de la Generalitat amb els ajuntaments en relació a la llei de barris. Dic reconèixer el deute, ja ni tan sols els ajuntaments demanem que ens paguin tot, que ens reconeguin el deute, que és el més important per fer les nostres previsions econòmiques, i després que ens paguin encara que sigui una part. Si la Generalitat definitivament, en el pressupost definitiu, no contempla una partida que reconegui aquest deute, pues l'Ajuntament de Ripollet, i espero que alguns ajuntaments més, ens reservem la possibilitat de poder denunciar a la Generalitat per incompliment de contracte. Això és una pena, perquè entre dues administracions són qüestions que mai haurien de passar, però tots sabem que quan els convenis i els contractes no es respecten, pues hem d'acudir als tribunals, que hauran de determinar si és un incompliment de contracte o no. Nosaltres estem convençuts de que sí, perquè estem parlant d'una llei aprovada pel Parlament de Catalunya i d'un contracte signat amb unes condicions de pagaments molt concretes i molt especificades. Per tant, esperem que no arribi aquesta qüestió, però des de l'Ajuntament de Ripollet estem decidits que, si cal, pues, utilitzarem tots els mecanismes legals que tenim per poder reclamar aquests diners que tanta falta ens fan.
Uh-huh. Vol dir que de cara al proper any s'ha decidit passar la sessió del cobrament d'impostos a la Diputació de Barcelona, això econòmicament quin avantatge suposarà per l'Ajuntament?
Bé, això econòmicament suposarà un avantatge molt important. Una, sobretot, a més de la professionalitat de la Diputació en la recaptació d'impostos, que ja recordo que alguns d'ells ja des de fa molts anys els venia fent. La decisió que hem pres és donar-li pràcticament tots els impostos pel cobrament per una senzilla raó, perquè això ens permetrà que al llarg de l'any nosaltres puguem establir un sistema de cobrament de bestretes mensuals que facilitarà que nosaltres puguem afrontar el pagament dels nostres proveïdors més a més. Què ens passava ara? Que nosaltres, per exemple, si l'IBI, el primer rebut, es cobra el mes d'abril, imagineu que nosaltres estem més de 4 o 5 mesos sense rebre aportacions econòmiques, sense que ingressin diners a la caixa. Clar, això és un sotrac important perquè això vol dir el poder retrasar pagaments. La Diputació el que fa és un càlcul dels padrons que ha de cobrar i una part important d'aquests padrons ens pot revertir a l'Ajuntament mitjançant bestretes mensuals, amb la qual cosa la planificació que puguem fer al llarg de l'any és molt més concreta i podem fer una millor planificació de pagaments perquè disposarem de diners cada mes. I això per nosaltres és molt important en un moment que hem tingut tensions de tresoreria, com deia abans, molt importants. I a més, pues això, no? La professionalitat i els mitjans que té la Diputació de Barcelona i la seva experiència en tots els municipis, pues també és una garantia de que aquesta feina tan important com és el cobrament d'impostos es farà pues, en total professionalitat.
Parlem d'algunes de les actuacions que ha realitzat l'Ajuntament durant aquest any 2013 pel que fa doncs, a solventar tots els sotracs que causen la crisi en el ciutadà. No? Hem de dir que durant el 2013 s'ha realitzat un bon nombre de programes i actuacions dirigides al foment de l'ocupació i moltes d'elles s'han fet amb la regidoria de joventut. El per què aquesta combinació?
Pues perquè tothom sap que l'índex d'atur de la gent jove és el doble que l'índex d'atur de la gent, diguem, més gran. Per tant, hem fet plans d'ocupació i hem fet programes adreçats a majors de 45 anys, com sempre hem fet, però hem incorporat programes concrets per a joves, ja no tant de plans d'ocupació, sinó sobretot de motivació. És a dir, d'emprendedoria, d'estimular que els joves pues, puguin muntar la seva empresa, que estimular que els joves es puguin formar, diguem, per poder accedir als llocs de treball que les empreses del nostre entorn demanden. En definitiva, que el patronat d'ocupació no sigui aliè a aquesta situació de la joventut i puguin haver-hi, això, programes específics per la gent més jove. Creiem que és un tema important i, per suposat, de cara a l'any que ve continuarem fent-ho.
Uh-huh. Els plans d'ocupació és una de les apostes, no?, de cara del govern.
Bé, els plans d'ocupació, com entenem, plans d'ocupació tradicionals s'han acabat per dos motius. Primer, perquè la Generalitat va tancar l'aixeta, que era qui té la responsabilitat de programar els plans d'ocupació a nivell de Catalunya, i, per tant, ens van deixar els municipis amb una inèrcia que portaven per fer plans d'ocupació, de cop i volta ens vam veure que es va tallar. Després es va començar a obrir l'aixeta, una mica, però amb aquesta incertesa que tenim de que els plans d'ocupació els gestiona l'Ajuntament, a totes aquestes persones que integren els plans d'ocupació els ha de pagar l'Ajuntament i, per tant, tots aquests diners que tradicionalment adelantava l'Ajuntament i que després el 50% que es feia càrrec la Generalitat al cap d'un mes, dos mesos, cobraven, en aquests moments, aquests mesos, no hi ha garanties ni per part de la Conselleria de que abans de dos anys ens puguin pagar la seva part. Amb la qual cosa, quin ha estat el resultat? Que no hi ha hagut ni un sol ajuntament que s'hagi acollit a plans d'ocupació. Mm-hmm. Què hem fet a l'Ajuntament de Ripollet? Pues com deia abans, davant de les dificultats, posar-li imaginació i introduir nous elements que al final donguin el mateix resultat, potser millor, sense que sense fer els programes com es feien abans, no? I posaré un exemple. Nosaltres, tradicionalment, els ajuntaments, pues, quan teníem una obra a fer, sigui la que sigui, el que es feia era un projecte, s'aprovava un projecte per part de l'Ajuntament, es feia una licitació pública, segons la llei de contractes, i s'adjudicava l'empresa que guanyava el concurs. I aquesta empresa, amb els seus treballadors, feia l'obra en el temps estipulat i l'Ajuntament feia les revisions, la recepció i punt. Què estem fent ara? Pues ens estem carregant de feina, que no està malament, i això vol dir que els projectes els fem nosaltres, però en lloc de licitar-los, els gestionem nosaltres. I això té dos avantatges molt importants. La primera és que ens estalviem diners, és a dir, el 16% de benefici industrial o empresarial es queda en el mateix projecte per tornar-lo a reinvertir. I la segona qüestió és que, com que nosaltres som els gestors del projecte, el que fem és, tots els treballadors que necessitem, anem a l'INEM, fem una oferta d'ocupació i, per tant, ens garantim que totes les persones que treballen en aquestes obres són aturats del nostre poble. I hem fet diferents obres que tenim, que hem fet fins ara. En aquests moments estem fent algunes, pues l'adequació que estem fent del pàrquing del carrer de la Salut, per exemple, de l'antic casino, la Rambla de Sant Esteve, per exemple, l'estem fent mitjançant aquest mecanisme, i properament pues arreglarem el Parc Gaudí en aquest mecanisme, farem una altra rotonda, hem fet el carril bici que hi ha d'entre el Poliesportiu i Barberà amb aquest mecanisme, és a dir, estem contractant gent de tot tipus, i de totes les especialitats per fer front a aquestes obres. Això ens dona marge, jo crec que és amortitzar molt més els recursos que tenim i és una bona sortida que, a més, està sent copiada en aquests moments per altres ajuntaments que estan venint per veure quin resultat dona això. I estem molt contents, la veritat, i de cara a l'any que ve ja anuncio que tindrem molts projectes d'inversió, que tota la inversió que farem l'any que ve 100% vindrà finançada per altres organismes externs, per tant, no anirà a càrrec del pressupost municipal, i per tant, totes aquestes inversions intentarem que en part d'elles, la major part, es pugui fer mitjançant aquest sistema.
S'han convertit en plans d'ocupació locals, 100%, no?
100% locals, efectivament és així.
Molt bé. Parlem d'altres actuacions de recolzament als ciutadans, com són doncs, totes aquelles accions que ha portat l'Ajuntament endavant pel que fa als afectats per la hipoteca i els desnonats. S'han fet actuacions al ple, al Fons Social de l'Habitatge, Servei Jurídic... Com valora tota aquesta actuació?
Pues, quan jo abans comentava de que els grups polítics ens hem posat d'acord en coses i en qüestions que afecten els nostres veïns, per exemple, això és un exemple de lo que jo comentava abans. És un tema que potser a Ripollet no ha tingut la incidència d'altres municipis, perquè jo crec que des de Serveis Socials s'ha fet una feina preventiva molt important, i tot i així, hem aprovat 4 o 5 mocions relacionades amb aquest tema, hem fet més coses, perquè dintre de les qüestions que la crisi, que surten o afloren amb la crisi, són qüestions que jo diria que són ja no injustes, sinó immorals. Penseu que una família que perd el pis, a sobre de que ha perdut el pis, ha d'anar a l'Ajuntament a liquidar la plusvàlua, perquè és com si fos una venda, i legalment es considera així. Imagineu els ajuntaments durant aquests darrers 2 anys, hem hagut de fer meravelles perquè aquesta injustícia social no es pugui portar a terme. Però la llei és la llei i nosaltres els ajuntaments no tenim capacitat de modificar aquestes lleis i per tant estem obligats a cobrar aquestes plusvàlues. I després de 2 anys de remenar el tema, arriba el moment que hem de prendre decisions. I la decisió que ha pres l'Ajuntament de Ripollet és molt senzilla, i és que totes aquelles famílies que perdin el pis, amb una sèrie de condicions, evidentment, però que la perdin perquè no poden pagar, aquestes famílies estaran exentes de pagar la plusvàlua, no perquè legalment sigui exenta, sinó perquè l'Ajuntament els hi donarà una ajuda exactament igual a la quantitat que hauran d'abonar per pagar la plusvàlua. aquestes coses hem de fer, quan el més senzill seria modificar la llei i que digués que una persona o una família que li treuen el pis perquè no pot pagar la hipoteca, aquesta persona automàticament hauria d'estar exempta de pagar la plusvàlua.
Mm-hmm. Acabem aquesta primera part de l'entrevista i ho fem d'una manera doncs, una mica optimista. Vostè ja ha comentat a la primera pregunta que ja, doncs, hi havia cert optimisme de cara a una certa recuperació. Quins són els ítems locals que indiquen aquesta recuperació?
Bé, primer de tot hi ha un ítem general, és a dir, en aquest moment s'està parlant i de que aquesta campanya de Nadal a nivell de comerç anirà molt millor que l'any passat. A nivell local, jo us puc dir que aquesta mateixa setmana he tingut una entrevista amb un empresari del poble que té una empresa que vol ampliar, que necessita ampliar i vol quedar-se a Ripollet, que això ens ha d'omplir d'orgull, i ens demanava la possibilitat de trobar terrenys industrials per poder ampliar la seva empresa. Són símptomes positius. Són símptomes positius, hi ha moltes empreses, i algunes d'elles al voltant de Ripollet, que treballen molt amb l'exportació, i tots sabem que en aquest any ha pujat moltíssim l'exportació de productes, diguem, de casa nostra, i això és un símptoma evident de que el cicle està canviant. Això vol dir que solucionarem tots els problemes l'any que ve? Jo crec que no, trigarem anys. I jo, és més, jo estic convençut que mai tornarem a una situació com la que teníem fa 4 o 5 anys, però que jo no m'atreveria a dir si serà millor o pitjor, serà diferent. Quan hi ha un cicle de crisi com aquest, i jo he viscut dos o tres, el resultat final és una situació diferent, però no necessàriament ha de ser pitjor. Jo també vull ressaltar que aquesta crisi a nivell humà també ha fet aflorir valors que estaven molt deteriorats a nivell social, com la solidaritat, la tolerància. Moltes vegades ens havien oblidat que teníem veïns que són veïns que necessiten ajuda, i que aquesta crisi ha comportat unes onades de solidaritat important, que no està malament, i jo crec que hem d'aprendre d'aquestes qüestions que la crisi ens ha ensenyat, per no tornar-les a repetir i perquè el futur sigui diferent, però no necessàriament pitjor.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta reflexió ens quedem. Fem ara una petita pausa, els deixem escoltant un tema musical que hem deixat escollir el mateix alcalde. Un d'ells és Entre Nubes, de Lagarto Amarillo. Li agrada especialment aquest?
Sí, m'agrada aquest grup. No és massa conegut, però bueno, a base de sentir-ho a casa, perquè a les meves filles sí que els agrada, doncs al final m'acaba agradant a mi també. I bueno, trobo que són grups que s'han de potenciar i a mi m'agrada aquesta cançó, la veritat és que sí.
Anem a escoltar-la, Entre Nubes.
Entre nubes caminando a la deriva, nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la cima. Cuando se cierra la jaula despedida, luego el resto a cara o cruz, entre nubes despertando todavía. Jaula se hunde hacia la veta prometida y me encierro en el mono azul mientras hablo sin hablar con la cuadrilla. Y aunque alumbre más la rabia contenida, voy poniéndome la luz entre nubes de grisú. Yendo a la mina a currar, siento que el dinero lo es todo y no es nada. No es la vida todo el tiempo picar, ni la sangre la suda el patrón. Y yendo el dinero a cobrar, siento que la mina lo es todo y no es nada. Lo veo todo del color de mi alma rota y negra de negro carbón, esperando que venga Dios algún día. Si si allá arriba hay algún dios y me lleve en un vagón. Yendo a la mina a curar, siento que el dinero lo es todo y no es nada. No es la vida todo el tiempo picar, ni la sangre la suda el patrón. Y yendo el dinero a cobrar, siento que la mina lo es todo y no es nada.
Efectivamente.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I continuem amb aquesta edició especial de l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ho fem amb la presència de l'alcalde de Ripollet, el senyor Juan Paralejo. Senyor Paralejo, seguim parlant de 2013, ho fem ara d'inversions. Ja ha parlat una mica d'algunes de les obres que s'han fet aquest any 2013. Quines en destacaria?
D'aquest 2013, bueno, ja he dit abans, s'ha acabat un projecte molt estimat per mi, que era el carril bici, el passeig que hi ha entre el poliesportiu i el terme de Barberà, amb la qual cosa tanquem els 7 quilòmetres i mig que tenim de passeig i de carril bici, que jo crec que és un privilegi per un poble com el nostre, que té 4 quilòmetres quadrats. I s'han fet, bueno, en aquests moments s'està fent el projecte de la remodelació de la Rambla de Sant Esteve, que també és un projecte important. S'ha reasfaltat durant aquest estiu molts carrers i sobretot els polígons industrials, i ara, abans de final d'any, començarem la darrera fase del que és el reasfaltat. Hem fet projectes de millora en l'entorn del pavelló municipal abans de la festa major, tot el paviment. Bé, jo crec que s'han anat fent moltes coses d'aquestes, però hi ha una, per dir-ho d'una manera, que és la que nosaltres ressaltem més, i jo crec que serà un equipament molt valorat pels nostres veïns, que és el tanatori. En aquests moments pràcticament ja està acabat. El tanatori entrarà en funcionament a finals del mes de gener, i ja anuncio que el cap de setmana del 25 i el 26 serà la inauguració i la jornada de portes obertes, que permetrà a tots els veïns i veïnes que vulguin poder apropar-se, perquè tot i que és un equipament que fa una miqueta d'angúnia, no? Perquè és un tanatori, però jo he de dir que és un dels equipaments que estadísticament estan molt més valorats pels veïns, perquè quan aquests equipaments es necessiten són moments molt delicats, que necessitem espais còmodes, i en aquests moments pues, Ripollet no compta amb un equipament com es mereix. És una reivindicació de fa molts anys, és un compromís nostre d'aquest mandat, i tot i les dificultats que tots sabem, perquè va ser una obra complicada, jo crec que estem en condicions de dir això, no? Que ja estem planificant la inauguració i que serà un equipament que entrarà en funcionament pràcticament després de festes.
Una obra important. Hem de dir que, com ja va anunciar el pressupost de l'any passat, moltes de les actuacions que es fan i les que es faran, que ja ha avançat en el pressupost per a l'any vinent, es fan amb subvencions externes. Parlem, per exemple, del Teatre Auditori o de la Biblioteca. És aquesta la tònica que ha de seguir l'Ajuntament en temps de crisi, no?
Clar, clar. És que, a veure, jo crec que el que hem de fer és anar a trobar diners allà on hi ha. En aquests moments l'àrea metropolitana i la Diputació de Barcelona pues, tenen recursos econòmics suficients per poder ajudar els ajuntaments i nosaltres l'Ajuntament de Ripollet ha d'estar allà on hi hagi un euro que es pugui venir cap a casa, no? I jo crec que ho fem molt bé. Mireu, l'any que ve tindrem 2.400.000 euros d'inversió. Són molts diners. Ni un euro d'aquests 2.400.000 hauran de sortir del pressupost municipal. Bueno, creiem que això també forma part de la gestió municipal i he de dir que, com deia abans, com que sempre hem estat un ajuntament de recursos escassos, pues potser a Ripollet hem desenvolupat un sisè sentit, que és que tots els regidors i l'alcalde inclòs pues tenim aquest sentit d'anar, intentar sempre anar a trobar diners allà on hi ha. I vostè comentava els projectes del Teatre Auditori, que jo abans no havia dit, i la biblioteca, que continuarem també l'any que ve. Per què? Perquè són equipaments molt amortitzats, són equipaments que s'utilitzen moltíssim, i una de les nostres prioritats és no, evidentment no estem en condicions d'incrementar nous equipaments, i jo en el darrer ple ja comentava el tema de la compra del celler en aquesta línia, però sí que la nostra prioritat, lògicament, és que els equipaments que tenim i els equipaments que tenim a la nostra disposició estiguin en les millors condicions possibles perquè les entitats del poble, que són pràcticament qui els utilitzen, les puguin utilitzar amb les millors condicions possibles. Estic parlant d'equipaments culturals, esportius, associatius, i aquesta és una de les nostres prioritats, i per això hem fet aquesta inversió en el Teatre Auditori, que en altres moments segurament haurien fet una inversió, diguem, de canvi de cadires, etc. I en aquests moments el que hem fet ha estat, amb molts menys diners, fer un projecte de retapeixat que al final el resultat ha estat el mateix. I jo crec que això pues, és fruit de la crisi i està bé que sigui així en moments de dificultats.
Mm-hmm. Parlava vostè de que el tema del celler, per exemple, no? Que no és el moment de tenir més equipaments, s'han aconseguit infraestructures com ara, per exemple, parlava del tanatori. És cert que amb aquesta crisi hem deixat enrere algunes altres, no? Una mica, ja no es parla tant de la residència. Es veu una mica com és juny el tema de l'hospital?
Pues miri, la residència és un tema que sí que es parla. Jo li puc dir que en aquest moment s'està parlant perquè hi ha una comissió de l'Ajuntament que està treballant amb el tema de la residència. Segurament la residència no farem un projecte tan ambiciós com el que havíem fet, però l'última vegada que vam parlar amb la conselleria, amb les dues conselleries que afecta la residència, que és la de Salut i la de Serveis Socials, la de Acció Social, estan interessades en crear places sociosanitàries a Ripollet i crear places de residència, perquè hi ha una demanda important, tot i la crisi. El que sí que és veritat que haurem de readaptar aquell projecte, que és el que estem fent ara, per presentar un projecte, diguem, que tot i que en el futur es pugui ampliar, però que en aquests moments no sigui tan ambiciós. Això estem treballant. El tema de l'hospital és més complicat, perquè el tema de l'hospital ens va agafar en un moment difícil. Sabeu que aquest hospital haurà de donar servei a quatre municipis en uns moments en el qual no solament no es fan nous hospitals, sinó que s'estan traient serveis dels hospitals que estan en funcionament. I, per tant, evidentment van canviar els objectius. Va haver-hi un moment en el qual el nostre objectiu és que no traguessin serveis del Parc Taulí, que és el nostre hospital de referència. Però no és un projecte que per part de Ripollet s'hagi renunciat. Jo us puc dir que el grup del meu partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, dintre dels pressupostos ha presentat una esmena en relació a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. És a dir, no se'ns oblida l'hospital, tot i saber que segurament no és el moment de fer pressió per la construcció d'un nou hospital, sinó de mantenir el que tenim i no oblidar que aquesta zona de la comarca del Vallès Occidental necessita un servei més proper que doni, doncs, això, resposta a les necessitats que tenim a nivell sanitari, com en el seu moment es va programar i es va planificar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch.
Ens acaba de dibuixar molt més factible el tema de la residència. Podríem parlar d'alguna data, algun any?
No, jo, és que jo ara no crec que sigui el moment de parlar amb dates, però el que sí que li he dit, que tot el contrari que es pugui pensar que és un tema d'un projecte oblidat, ja li asseguro que no està oblidat. Aquesta mateixa setmana jo no he participat, perquè ja li repeteixo que hi ha una comissió de tècnics de l'Ajuntament, s'ha mantingut una reunió amb una empresa que es dedica a la gestió de residències, perquè recordeu que el nostre projecte era un projecte mixte en el qual l'Ajuntament cedia els terrenys, la Generalitat feia el concert, que és clau, tant a nivell de sociosanitari per la Conselleria de Salut com de places de residència per acció social, i una empresa que gestiona aquests serveis del concert amb la Generalitat amb uns terrenys públics, amb una concessió a uns anys determinats, que encara no sabem quan seran, en funció del projecte serà el que determini els anys de la concessió. En aquesta línia continuem treballant i, per tant, repeteixo, és que aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió amb persones que estan interessades en tirar aquest projecte endavant.
Doncs ens alegrem que continuï aquest treball intern al voltant de la residència. Parlem d'altres actuacions que s'han fet durant aquest 2013. Segons dades del govern municipal, s'han guanyat 49.000 metres d'aparcament gratuït. Destaquem zones com la de Can Mas, actualment la zona que hi ha al voltant de l'antic casino. Parlem d'espais d'aparcament provisionals o a llarg termini?
En aquests moments són espais a llarg termini. Aquests 49.000 metres no s'han posat a disposició aquest any. Això va ser un estudi que es va fer de necessitats d'aparcament i el primer que vam fer va ser una auditoria del que teníem. I encara que no ho sembli, Ripollet compta amb aparcaments dissuasoris públics i gratuïts pràcticament a tots els barris i amb un potencial molt important. Tot i així, sabem que hi ha dificultats en algunes zones molt concretes. Hem inclús hem tingut contacte amb propietaris privats que tenen solars que podrien fer aquest servei provisional, però no ens hem sortit. No ens hem sortit no per voluntat municipal, sinó perquè, bueno, i és respectable, la voluntat dels propietaris privats no era aquesta. Però en aquests moments estem acabant un aparcament on hi haurà l'edifici on hi havia l'antic casino, que no és molt gran, però per una zona molt complicada pot descongestionar el tema de l'aparcament i, sobretot, una altra qüestió, i això sí que tenim converses amb els comerciants de la zona i de la restauració, pot propiciar que hi hagi una sèrie de negocis que ho tinguin també més fàcil a l'hora que hi hagi persones que puguin anar a comprar per aquell voltant, no? I després, bueno, comentava el de Can Mas, és un pàrquing molt important que s'ha fet amb plans d'ocupació local, amb persones aturades del poble, que es va condicionar un espai que és públic al costat de l'escola en Martinet i que ha donat servei a una zona, pues, que també era relativament complicada. Estem intentant arribar al màxim, perquè sabem que aquest és un tema també que preocupa els nostres veïns, el tema de l'aparcament. Ja podem fer la valoració de l'aparcament de rotació de la Rambla i és magnífic. Aquí sí que he de dir que han vingut molts ajuntaments a copiar-nos, perquè semblava quasi impossible que pogués haver-hi un aparcament de rotació sense cobrar que sigués efectiu. I a Ripollet ho és. I això ho notem quan anem a la Rambla, que podem trobar aparcament, evidentment amb unes normes, però sense pagar. Per què? Perquè l'objectiu, i això enllaço també amb el tema de la pregunta de l'ordenança de convivència, no era recaptar diners. Jo, com a alcalde, quan vaig veure que hi havia un rebuig a aquest projecte perquè algú es pensava o promocionava que aquest projecte era per recaptar diners de l'Ajuntament, vaig dir, ho hem fet molt malament o no hem sabut explicar el projecte. Perquè el projecte de cobrament per, com es diu això, lo dels tíquets,
Per la
sí,
zona
per
blava.
La zona blava, però amb tíquet. Això, aquest projecte, només amb la Rambla, ens costava diners. L'Ajuntament havia de posar diners, perquè són elements molt cars, perquè s'ha de tenir un control, i perquè el sistema és molt més car, tenint en compte que el preu que s'hauria d'haver posat a Ripollet no és Barcelona. I en canvi, fixeu-vos que amb aquest sistema que tenim, tot i tenir un control perquè hi ha un vigilant, l'Ajuntament no guanya diners, però no perd diners. És increïble, però és cert. Per què? Perquè és un sistema que està enfocat perquè hi hagi rotació, perquè la gent pugui aparcar, perquè pugui accedir al comerç de la Rambla, que és el més important que tenim, i no tant la recaptació, que qualsevol persona que faci números ja veurà que no és l'objectiu. No? I després, bueno, l'altre que tenim al pàrquing del Molí, tres quarts del mateix. Jo crec que ha estat un revulsiu per una zona important del mercat i del voltant, diguem que cada vegada, bueno, ho demostra perquè cada vegada s'utilitza més.
Parlem ara, en aquest punt de l'entrevista, d'un altre tema, canviem radicalment. Hem de parlar d'alguns moviments socials, polítics, que han sorgit durant aquest any. S'ha parlat molt d'independència, del dret a decidir. A Ripollet, tot i la sorpresa de molts, que em val a dir, es va constituir Ripollet per la independència, es va signar el pacte per Ripollet. Vostè, com a alcalde, creu que Ripollet és un municipi independentista?
No, no ho és. Estic convençut.
Com valora aquest moviment?
Jo valoro amb tot el respecte. I jo vaig tenir una entrevista amb ells i els hi vaig dir que des de l'Ajuntament posàvem a la seva disposició tota la infraestructura necessària perquè puguin desenvolupar les seves activitats amb normalitat, com qualsevol altra entitat, com no podia ser d'una altra manera. I jo respecto les seves posicions i les seves opinions. De fet, comparteixo moltes. Recordo que el ple municipal va aprovar la moció pel dret a decidir amb el vot del meu grup, o sigui, sense cap problema, perquè nosaltres creiem que el poble de Catalunya té dret a decidir. Ara, creiem que ho ha de fer sota unes condicions i sense generar falses expectatives, que l'únic que poden generar al final és frustració i desànim en la gent, i justament el que menys ens cal ara, en aquests moments que sembla que comencem a sortir de tots aquests anys de crisi, és generar frustració en la ciutadania, perquè aleshores sí que trigarem molt de temps en sortir de la crisi i del pou. No? Però jo respecto totes les opinions. Aquí a Ripollet hi ha hagut conferències per part d'aquesta entitat, per l'altra entitat del procés constituent. Jo crec que està bé. Jo crec que en aquests moments el que s'ha de fer és molt de diàleg, que tothom tingui la possibilitat d'expressar les seves idees amb total llibertat i que després siguin els ciutadans els que decideixin el que han de fer. I jo crec que això és un exercici democràtic. Ara, si vostè em pregunta, vostè creu que Ripollet és un municipi independentista? Jo li diré, no, és la meva impressió. Jo crec que Ripollet socialment i sociològicament és un poble que és un poble integrador, que és un poble que s'ha format amb persones que han vingut de tot arreu, de l'Estat espanyol i de fora també, i per tant jo crec que el nivell de convivència és suficientment ampli perquè la gent no tingui necessitat de ser, o sigui, de que el seu pensament sigui un pensament independentista. Jo crec que la gent està bé com està. Ara sí, jo crec que la majoria de gent, i jo també formo part d'ells, el que reclamem és que Catalunya ha de tenir un encaix a nivell constitucional diferent del que té ara, perquè és una nació reconeguda i amb una identitat pròpia suficient perquè la Constitució així ho reconegui, i evidentment el finançament de Catalunya ha de canviar en funció de que és una comunitat que genera molta activitat econòmica i que és necessari i imprescindible de que aquesta activitat econòmica, alguns llamen la locomotora, pues tingui suficient energia per poder tirar endavant, perquè si no hi ha combustible per la locomotora, al final també la locomotora s'aturarà i els vagons que van anar darrere també s'aturaran. Jo crec que una política molt intel·ligent seria justament la contrària de lo que està fent el govern de Madrid, i és que Catalunya disposi de millors infraestructures i d'un finançament just i correcte que permeti que l'economia de Catalunya tiri endavant, perquè és evident que si l'economia de Catalunya tira endavant, això ho ha reconegut fa uns dies el propi ministre Montoro, pues l'economia de la resta d'Espanya tirarà també.
Mm-hmm. Com ja és tradició, hem d'acabar aquesta entrevista parlant de futur. Ho fem preguntant-li pel pressupost de 2014. Ja ha fet algunes pinzellades al respecte. Però quins són els seus trets fonamentals?
Bueno, el pressupost del 2014 és un pressupost que, bueno, ens ha costat molt de poder fer, perquè, clar, les premisses que el govern va posar sobre la taula eren premisses complicades de poder-les complir totes, no? Jo estic satisfet perquè pràcticament tots aquells objectius que nosaltres el mes de setembre ens vam marcar quan vam començar a treballar el pressupost, l'hem aconseguit. Un era moderar la pressió fiscal, i jo crec que ho hem aconseguit. Vam presentar un projecte d'ordenances en el qual va pujar l'IBI l'1,5 i vam congelar la resta d'impostos. I a la presentació de pressupostos, amb números sobre la taula, pues es va confirmar allò que nosaltres en el ple vam dir, i és que la pressió fiscal aquest any que ve pujarà un 0,4% en relació a la recaptació que l'Ajuntament fa d'impostos i taxes. Hem tingut la sort, i així és, de que les transferències que ens fa l'Estat per la participació dels tributs ha augmentat perquè la pròpia societat a nivell local també ha canviat, perquè tenim nous equipaments i perquè, diguem, tots els elements que configuren quina ha de ser la participació d'un municipi en els tributs de l'Estat, a nosaltres ens ha millorat, perquè tenim dues noves escoles i algunes coses més, i això és una petita ajuda, perquè ha pujat un 8% una partida important d'ingressos, i això ens ha permès, primer, no rebaixar cap servei, ni un servei dels que prestem a nivell municipal. Ens ha permès que la contenció de pràcticament totes les partides pressupostàries les puguem destinar a incrementar les partides socials, i he de dir que hi ha algunes partides d'ajudes de beques de menjador, per exemple, que han pujat el 25% per fer front a les retallades que en aquests moments ha fet per aquest curs la Generalitat de Catalunya, i també ens ha permès poder mantenir tota aquesta política de foment de l'ocupació que jo comentava abans, a través no solament de les aportacions que fa l'Ajuntament directament, sinó de totes les ajudes externes que per part d'altres organismes rebem per foment de l'ocupació. I després hi ha un altre element que nosaltres considerem molt important, i és el manteniment de totes les ajudes, no solament les econòmiques, que també són importants, doncs no solament no hem retallat ni un euro de les aportacions que fem a les entitats, sinó que a més mantenim totes les aportacions indirectes, que són les més importants, que són doncs la disposició d'espais públics, d'edificis, de personal, etc. I per tant, amb aquestes premisses ens vam plantejar fer el pressupost, i jo crec que el resultat pues demostra que aquells objectius els hem complert. Amb problemes, perquè imaginem que cadascú a casa seva agafi un rebut de la llum de fa 4 anys i el miri ara i veurà que no té res a veure, que hi ha un increment d'un 60%, no solament en els consums, sinó també en les potències. Pues a l'Ajuntament 3/4 del mateix. Imagineu que aquest Ajuntament, la despesa només elèctrica és d'1.470.000 euros cada any. Imaginem que hem fet polítiques d'estalvi energètic en el poliesportiu, en els llums del carrer a la nit, i hem fet inversions per estalviar energia. I tot i que el consum s'ha reduït, el preu de la factura ha augmentat increïblement aquest any 2013, i sembla, si no passa res i ningú ho remedia, que l'any que ve tornarà a pujar. Per tant, i això són despeses que s'han de pagar, perquè a l'Ajuntament passa igual que a la casa de qualsevol ciutadà. Si no pagues el llum, te'l tallen. Aquí no podem jugar amb aquestes coses. I, per tant, són pagaments que s'han de fer en el seu moment, són pagaments que pugen moltíssim i que, evidentment, això, això origina que altres partides de consum s'hagin hagut de reduir. Que altres s'han reduït, despeses corrents, despeses de telèfon, moltes despeses s'han reduït. I, a més, el capítol 1, que durant aquests darrers anys, i l'any que ve no serà una excepció, pues, aquelles baixes per jubilació que tenim, que no les estem cobrint, pues, són diners que estalvien del capítol 1, del capítol del personal, i que també propiciarà que l'any que ve l'Ajuntament ja té pressupostat fer front a la part meritada de la paga extra del 2012, que ja sabeu que hi ha algunes sentències que estan donant la raó als treballadors i que aquest Ajuntament ja s'ha anticipat i ha acordat amb els treballadors de la casa de que disposarà d'una partida pressupostària per fer front a la part meritada d'aquesta paga.
Doncs en parlarem segurament molt en els propers dies d'aquest pressupost. Per acabar, senyor alcalde, un desig pel 2014.
Home, jo crec que ja ho comentava abans. El desig és que acabem amb aquesta història de la crisi, que aquesta paraula ja la oblidem, perquè és veritat que no hi ha conversa o reunió que no surti aquesta paraula. Ja la tenim una miqueta atragantada. I que comenci a rutllar la cosa, que comenci la gent a, pues, l'alegria de sempre, no? Perquè jo crec que aquesta crisi també ha generat una societat una mica trista, no? I jo crec que amb dificultats i tot, no tot és l'economia. Hi ha coses molt importants i valors molt importants que podem transmetre als nostres fills i a la gent, i jo crec que jo ja em quedaria amb això. Potser tindrem menys diners, però jo crec que podem ser perfectament més feliços. I això és el que li desitjo a tots els meus veïns i veïnes, que siguin molt feliços a l'any 2014.
Doncs amb aquest desig de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, arribem al final d'aquest info especial de repàs de 2013. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde.
A vosaltres.
Els hem ofert aquest programa Antoni Miralles i Laia Prats al control tècnic i us parla Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i que també, a més, el poden escoltar online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els jacem amb un altre dels temes musicals escollits per l'alcalde. Aquest li agrada especialment?
Bé, també m'agrada, sí, és modern. I
una altra herència de les filles?
No,
aquest és personal.
Aquest és meu, sí, m'agrada.
Doncs els deixem escoltant aquest tema de la cantant Pink, Just Give Me a Reason, també escollit per l'alcalde. I aquí tornem a donar les gràcies, com hem dit abans, per la seva presència. A vostès també gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, bones festes i feliç entrada de l'any 2014. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My